Doncs força llamps, però només 3 litres d'aigua. És el que de moment ha deixat aquest dia que ja anunciàvem ahir que havia de ser un dia de tempesta, com està sent, però que de moment no massa abundant, no massa abundant. Avui hem tingut una temperatura mínima de prop dels 21 graus, a prop dels 21 graus. 6 litres, de moment, tenim a la ciutat de Lleida. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimecres, meitat de la setmana, 6 de juliol. A més, si ho has escoltat aquí en directe, si no, doncs ja ha passat, fa uns 20 minuts, més o menys. S'ha llançat ja el xupinazo que dona el tret de sortida a les festes de Sant Fermín, que serà demà, Sant Fermín. Demà en parlarem amb el Cosme García, per cert. Però avui, com et deia, dia ennuvolat, amb tempestes, pluja intermitent, ara sí, ara no, força llamps a tot el territori lleidatà, hores d'ara amb 6 litres, almenys a la ciutat de Lleida, 6, 7 litres i mig, més o menys, i 21 graus, per tant, doncs escolta, la veritat és que és còmode, almenys, jo ho dic per mi, pel tema de les temperatures altes. Ens n'anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a la província de Lleida, predomini de cel ennuvolat o cobert amb xàfecs i tempestes durant la jornada en àmplies zones que podran ser localment fortes o venir acompanyades de calamar-se. A més, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en només una hora al llarg de la tarda. Temperatures màximes en descens arribant als 32 graus a Balaguer i Tàrrega, 31 a Lleida Capital, 30 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. Demà dijous esperem cel poc ennuvolat o clar amb intervals de nuvolositat baixa al vessant nord del Pirineu durant la jornada i a primeres hores a la depressió central, on tampoc es descarta algun banc de boira. Temperatures mínimes en suau descens, màximes en descens al Pirineu i sense canvis importants a la resta, arribant, això sí, als 33 de màxima a Balaguer, 32 a Tàrrega i Lleida Capital, 29 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. També vent variable fluix amb predomini de la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. D'aquí uns minuts estarà amb nosaltres el president de Turisme de Lleida, cinquè tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Paco Cerdà. Però abans, l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I hem de començar parlant de successos. Un xoc frontal entre dos turismes a la sortida de la Gran Rotonda de Cervera ha obligat a aquest dimecres al matí a tallar la carretera L311 direcció a Guissona. A conseqüència de l'accident, els bombers han hagut d'excarcerar dues persones atrapades en un dels vehicles. El tall de la via ha estat en els dos sentits de la marxa. I els bombers han donat per extingit l'incendi de Vallbona de les Monges. Va ser ahir a la tarda vespre, després d'estar-lo controlant durant unes hores. I des de llavors, 16 dotacions han continuat remullant i revisant la zona fins que l'han donat per apagat del tot. El foc es va iniciar a les 5 de la tarda del dilluns. Tenia un potencial de 500 hectàrees i tot i que les primeres xifres apuntaven a que s'haguessin cremat 50 hectàrees, a les 9 de la nit l'incendi, que havia quedat ja estabilitzat, ens informaven que finalment són 35 les hectàrees que s'han cremat, 18 de forestals i 17 agrícoles, segons els agents rurals. Per tant, almenys, escolta, hem recuperat 15 de les que donaven per perdudes. És una bona notícia. A més, la pluja d'avui aprofitarà que si hi ha algun incendi latent, doncs quedi apagat. Si n'hi ha algun d'encès, ajudi a controlar-lo. I també baixarà lleugerament i durant uns dies, no ja per tot l'estiu, sinó almenys durant uns dies, la incidència amb incendis. Obrim plana local a la ciutat de Lleida perquè la Fundació Arrel Sant Ignasi ha atès l'any 2021 115 persones que dormien al carrer, una xifra que preocupa l'entitat al superar per primera vegada el centenar. Segons la memòria presentada, a més de persones que viuen al carrer, l'entitat va atendre l'any passat un total de 1.058 sense llar, que viuen en condicions de precarietat. Aquest tipus d'atencions es va incrementar un 27% respecte al 2019, abans de l'inici de la pandèmia de la Covid-19. En el balanç, el president d'Arrel Sant Ignasi, Roger Torres, destaca que l'any 2021, encara marcat per la pandèmia, ens ha fet mantenir la determinació de continuar acompanyant i servint des de la proximitat i sense distàncies al costat de les persones. La memòria, a part de donar xifres, segons Torres, pretén que la ciutadania es demani per què passa tot això. Ser i persistir és la voluntat de continuar acollint i acompanyant. Durant l'any passat, un total de 5.384 persones es van beneficiar d'algun dels serveis i projectes que ofereix la Fundació, dels quals 2.184 van ser beneficiaris directes. Ja sabeu que m'encanta fer operacions matemàtiques. Si en un any 5.384 persones es van beneficiar d'algun dels serveis de la Fundació Arrel Sant Ignasi, si feu una divisió ràpida, veureu que estem per sobre de 12 persones, bastant per sobre, de 15 persones diàries, comptant dissabtes i diumenges, festius, dia de festa major i dia de Nadal. Comptant-ho tot, per sobre de 15 persones diàries, en una ciutat com Lleida, amb una càrrega impositiva enorme, potser de les més altes, o almenys respecte al que ens tornen en forma de serveis, de les més altes, i així tot, una fundació com la d'Arrel Sant Ignasi, vinculada a l'Església Catòlica, en acompanyant i ajudant a més de 15 persones cada dia, durant tot l'any. És una xifra per tenir en compte i per preocupar-se, eh? No l'havia fet la divisió exacta, però la faig ara en un segon. I sí, estem parlant de pràcticament 15 persones diàries. Per tant, és una xifra ben alta. Canviem de tema encara a la ciutat de Lleida. L'Hospital Santa Maria enceta la celebració del seu centenari amb la presentació d'un logotip commemoratiu i programa diferents actes fins al maig del 2023, com ara jornades científiques o l'edició d'un llibre i d'un documental. 100 anys ja de l'Hospital Santa Maria de Lleida. I Cristian Alonso guanya el concurs de direcció del Centre d'Art La Panera de Lleida. Proposa potenciar l'equipament com a plataforma de creació, recerca i formació i la seva relació amb el territori. I parlem de salut. T'explicava, amb experiència pròpia, jo vaig agafar el bitxo, la Covid aquesta, la setmana passada, vaig tenir molta febre, i entre d'altres coses, a part del mal de cap, sensació de refredat, tos, mocs i tota la història, que encara tinc, doncs vaig perdre la veu, vaig tenir una afonia total, o sigui, sense veu, i vaig trucar al cap. Escolta, mira, jo necessito la baixa perquè no puc exercir la meva activitat professional, que és parlar per la ràdio. No tinc veu, per tant, si no tinc veu, difícilment podré fer el que faig, parlar per la ràdio. Em van dir que ni parlar-ne, de baixes, si acaso que anés allà, que m'havien de veure. Cap problema, vinga, cap allà, busca algú que et baixi, et tornen a fer el test d'antígens, torna a donar positiu, i no em volien fer la baixa. A veure si podia fer alguna altra cosa que no fos parlar per la ràdio. Doncs mira, ho sento molt, aquesta és la meva professió, parlo per la ràdio, a part de fer mil coses, però parlo per la ràdio. Al final, després escolta, una estirella ronça que no vaig acabar d'entendre, em van fer la baixa. Quatre dies. Fa uns mesos les baixes les regalaven per telèfon. És una manera de parlar, eh? Doncs ara Salut activa la baixa automàtica per a casos de Covid a causa de l'augment dels contagis. Ara resulta que han vist les orelles al llop. Ara resulta que ja fa dies, eh?, que comencen a pujar els contagis, o sigui, que comencen, no, que pugen, i ara tu et connectes a La Meva Salut, dius els símptomes que tens, i si són compatibles amb Covid, automàticament se't genera la baixa de 5 dies. Això reforça aquella idea que t'explicava jo de per què caram ens maregen d'aquesta manera. Fa uns mesos te la regalo, fa una setmana pràcticament és impossible de que te la doni, i 5 dies després, ara, la tornem a regalar, enteneu-me, eh? La tornem a regalar, la tornem a donar sense cap mena de supervisió a través de la web. 5 dies de baixa. Ens mareixen de mala manera. Què és el que em queixo? Que ens mareixen. Que ara dic blanc i ara dic negre i després tornarem al blanc i després tornarem al negre. Que ni el virus ha marxat perquè n'hem deixat de parlar, ni res s'ha acabat, ni res està solucionat. Sempre et sortiran amb el mateix. I afortunadament, les UCIs no tenen pressió. I afortunadament, només ens faltaria que estiguessin les UCIs plenes de gent amb Covid. I com que resulta que no hi ha pressió hospitalària, doncs escolta, tot va bé. Doncs no, senyor, no va bé. No va bé. Hi ha molt virus, hi ha molt contagi i hi ha gent que no s'ho passa bé, encara que no acabi anant a l'hospital. I tot això potser ho podríem... alleugerir una mica fent les coses d'una altra manera. Però no s'han fet. Perquè volíem que ens obrissin les portes de bat a bat i que... Escolti, que aquí no passa res. Doncs ara ja alerten que el pic de casos de Covid podria saturar el sistema sanitari en unes setmanes i ara la Generalitat demana insistir en la mascareta on és obligatòria. Saps allò que ens havíem oblidat de la mascareta? Doncs ara resulta que el govern diu que sí, que tornem-hi, no sigui cas. El que et dic, que ens mareixen... No m'estranya que després la gent s'emprenyi quan li diuen una cosa que fa un mes era obligatòria, fa dues setmanes ja no ho era i que ara te la tornem a posar obligatòria quan entremig no hagués hagut de deixar-ho de ser mai. No m'estranya que la gent s'emprenyi amb les institucions quan veuen el desgavell que hi ha. Ens mareixen, insisteixo. En fi, va, que la nostra notícia econòmica del dia avui passa per una bona notícia, i és que el govern aprova un decret per simplificar els tràmits per posar en marxa empreses que generarà 44,4 milions d'euros d'estalvi. El text beneficiarà iniciatives que es vulguin instal·lar en territoris menys poblats i amb índexs d'atur més alts com Lleida i l'Alt Pirineu i Aran. Tot el que sigui facilitar la vida amb quant a burocràcia, benvingut sigui.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tal com t'explicava avui al principi del programa, està amb nosaltres el cinquè tinent d'alcalde, regidor de promoció econòmica i emprenedoria i president de turisme de Lleida, el Paco Cerdà. Paco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, encantat d'estar aquí.
A més, m'alegre que el puguem tenir altra vegada assegut aquí als estudis, perquè després de tot el que hem passat i totes les històries, i que a més el Paco cada vegada és un regidor més sol·licitat i no hi ha manera de trobar-li a l'agenda un forat, doncs escolta, m'alegro de veure't, sobretot.
Els forats que vulgueu aquí a la casa.
Fas bona cara.
Gràcies.
Com estàs?
Bueno, bé, amb molts projectes al cap, amb moltes coses que fer, amb molts projectes que s'estan tancant i amb moltes ganes de fer coses. Ha passat la pandèmia i la tenim que superar.
Aparentment, podria semblar que l'apartat de turisme a Lleida hauria de ser una cosa intrascendent, però s'hi pot fer molta feina.
S'està fent molta feina. Estem superant els números de l'any 19. I realment els projectes que tenim en ment i que estem ja matant ens donaran una perspectiva importantíssima. Aquest mes esperem presentar ja d'una vegada 22 rutes per Horta, amb bicicleta, amb running i amb cotxe. Tenim en compte de que tindrem més de 20 productors formats, que els hem estat formant durant aquests anys, perquè tinguin producte turístic, a més de productes de l'Horta. I això serà aquest mes. Jo estic orgullosíssim perquè realment això sí que val la pena, no solament per la gent de fora, sinó per la gent de dintre. Hi ha alguna casa rural a Lleida que està a petar, que està ocupada sempre, i esperem que hi hagi més gent que s'animi amb aquest habitatge rural. I amb lo de més, òbviament, no parlem de la Sovella, parlem del Castell dels Templers, cosa que ens toca a nosaltres i que realment està millor que mai, i realitzant convencions, trobades, etc, etc, i que la gent ho té com una de les opcions, i després, evidentment, tot el turisme de congressos i de fires que l'aprofitarem. A la Llotja hi ha, per exemple, aquest cap de setmana hi ha una fira, un congrés de forestals de més de 1.000 persones.
Caram.
I això significa tots els hotels plens.
Clar.
Demà precisament tinc una entrevista per tancar amb el Col·legi de Gestors, també una de molt gran, que ja m'estaven demanant 5 hotels sencers.
Caram.
I quan estem parlant d'aquest tipus de coses, tenim una al setembre d'agrònoms, també de més de 1.200 persones, i a més, pràcticament quan acabi aquest, entrem a Fira Sant Miquel, per tant, molta gent se quedarà, i jo crec que això és turisme, i això ho hem d'aprofitar.
No, això és turisme, el que passa és que a vegades ens l'imaginem només d'una manera el turisme, però tot ho és, que el que vingui gent de fora o gent de casa a visitar zones de la ciutat que no coneixem habitualment o que el dia a dia no ens ho permet, és turisme. La web, us la dono, www.turismedelleida.cat, turismedelleida.cat. Allí teniu tota la informació que l'equip del Paco Cerdà us tenen preparada i al dia. Museus, patrimoni, gastronomia, espais naturals, rutes, el bus turístic, etc. I a més, hi ha una nova web que va posar en marxa no fa massa, que vam estar a la presentació, justament, que és 360, amb números, 360.turismedelleida.cat. I aquesta web és la que ens permet, a més és un tipus de web que la trobem a moltes ciutats que viatgem, que visitem, que el que fem sempre és buscar, que el que et diu és on pots dormir, què pots visitar, què hi ha 5 quilòmetres a la rodona, 10 quilòmetres a la rodona, 15 a la rodona, les activitats, fer reserves directament des d'aquesta web, que jo crec que això és bàsic.
És bàsic.
La gent ja no vol anar d'una web a l'altra, vol, escolta, jo entro aquí i aquí ho faig tot. Suposo que content i satisfet, no?, per la presentació i la evolució d'aquesta web, 360.turismedelleida.cat.
És evident. Quan entro jo aquí, no sé, tenia una obsessió que a la millor m'equivocava, que era, però no, sabeu que no, que era la visita al creuer. És a dir, dóna-me-ho tot fet.
Sí.
I de tal manera que on puc anar a dinar, què és el que tinc per dinar, menús tancats, què és el que puc visitar, on puc fer shopping, tot això està en aquesta web. És a dir, és superfàcil de fer-la anar i de programar-te un dia abans de vindre, pues com jo penso que és el turisme actual, que no improvisa, que va
si no a massa allà.
És així. Llavors dius, home, pues ja tinc l'hotel reservat, el restaurant reservat, aquell bar on faig un dinaret i tal, i surto de compres o continuo fent turisme. Quin tipus de turisme faig? De natura, de ciclisme, de rutes, que cada dia hi ha més, de senderisme. Faig una escapada propera, per exemple, al Reimant Natura, mm-hmm, o el que sigui. Bueno, pues tot això et dona la possibilitat de fer-ho amb una mà i amb una facilitat bestial.
Sí, total.
Jo vaig estar a Fitur presentant-ho, i realment el nostre stand, jo per lo menos vaig estar com a 3 hores amb una noia que teníem allà informant i explicant, i hi havia molta gent que no calia explicar-se, baixava la web i ja està, a més hi havia un premi, i gent més gran, com jo, pues que li explicaves i de seguida ho agafava. Per què? Pues perquè estem acostumats a trastejar amb les xarxes i tal. Jo amb això estic molt orgullós, estic molt content. Hi ha 20 restauradors que ens han fet 2 menús tancats, un menú de l'Horta i un menú d'autor, que tenim autors molt importants com a cuiners, amb tot tipus de preus, per tant tothom se pot adaptar, i una persona que baixi del tren o vingui amb vehicle propi sap que pot programar d'una forma tranquil·la i efectiva per gaudir un dia, 2 dies, que és el que fan normalment aquí, mm-hmm, un cap de setmana, i amb una despesa important. Penseu que el turista de Lleida té una despesa diària aproximadament de 180 euros. Això està força bé. Vol dir que és una persona que busca un turisme d'una certa qualitat, no? I aquí tenim un turisme de molta qualitat.
Doncs 360 amb números, 360.turismedelleida.cat, i allí ho teniu tot, proveu, és que no cal ser de fora per provar-ho. Aquesta és la gràcia, que descobrireu coses que dius, això es fa a Lleida? Doncs això es fa a Lleida, t'ho diuen des de Turisme de Lleida. Regidor, anem a canviar de tema perquè no fa massa, o res, aquesta setmana s'ha posat en marxa una campanya de civisme que es diu Gaudeix Respecte, que el que pretén és que agafem consciència i que respectem el descans dels veïns, sobretot quan estem a les terrasses. O sigui, ara ve el bon temps i ens agrada, i escolta, no, és sa fer-ho, vull dir, asseure's amb amics, amb família, amb companys de feina, al vespre, amb una terrassa, sopes, després fas la sobretaula, arregles el món normalment, i no te n'adones i passa el temps, perquè a més doncs el sol encara allarga, passa el temps, i quan resulta que mires el rellotge és la una de la matinada, estàs parlant fortíssim, i a vegades deixem de pensar que el primer pis, que està a uns metres només per sobre, doncs hi ha algú intentant descansar amb les finestres obertes, perquè amb el preu de l'electricitat, doncs mira, apaguem les màquines d'aire condicionat i obrim finestres. Això que he explicat, que així, quan t'ho expliquen, dius, no, si és que és així, tens raó, hauríem de ser tots, tenir respecte, no?, pel del costat, doncs és una cosa que no passa. I des de l'Ajuntament, doncs, heu posat en marxa aquesta campanya de civisme Gaudeix Respecte, en la que, a part de cartelleria,
posavasos,
etc., que jo això ho veig poc efectiu, sí que heu posat la figura de l'agent cívic.
També.
A treballar.
Jo penso de que tot és efectiu, és a dir, hi ha un tema claríssim, la conciliació entre la persona que surt i que gaudeix de les nits de Lleida, que són molt, són molt agradables, les coses són com són, no? Perquè fa molta calor durant el dia, però per la nit estàs millor, etcètera, etcètera. Aquesta conciliació i el respecte, que té dos vessants, el respecte és el respecte amb els veïns i el respecte amb el tema de les agressions sexuals, és a dir, són els dos respectes,
sí.
De la forma que sigui, han pensat que valia la pena tirar-ho endavant. Potser la cartelleria, no ho sé, jo crec que sí, que això implica el restaurador que fica aquell cartell, i és molt important que el restaurador també sigui conscient, però han fet 10.000 posavasos, el posavaso és impactant, és un posavasos. Si és que es diu posavasos, que no ho sé, suposo que sí.
Allò que es posa sota del got, va.
Bueno, amb lleidatas posavasos. I llavors, amb una cara, hi ha la paraula gaudeix, que també el veí té que respectar aquest gaudi de la gent que ho vol fer, i a l'altre és el respecte, que és aquella persona que està gaudint, que respecte tant una cosa com l'altra. Jo crec que aquests posavasos sí que ho tindran perquè és xocant. I, òbviament, la possibilitat de ficar aquestes persones que puguin dir-te, escolti, m'està aixecant la veu, i que puguin recordar-te, miri, llegeixi això que té aquí, també està bé. I després han fet unes banderoles que han ofert a l'Associació de Veïns, a la Federació de Veïns i, òbviament, als veïns, perquè ells també ho puguin fer. I aquesta forma de manifestar tant el restaurador amb el cartell, perquè està dient jo recolzo aquesta campanya, com el veí a l'hora de ficar respecte amb una banderola d'aquestes, jo també penso que és important. Evidentment, aquesta persona, aquest agent cívic, que pugui dir-li amb un grup, sisplau, baixin el to de veu, ens agradaria molt que ho fes pues, el restaurador, etc. Però també és bo de que tinguis una persona pues, que a la millor no tingui que entrar en aquest conflicte amb el seu propi client. No? És una campanya que han fet amb la Federació d'Hostaleria i amb la Federació d'Associacions de Veïns, amb la FAP. La van presentar l'altre dia i jo espero, perquè la veig molt necessària, jo espero que tingui èxit.
Això estarà en marxa juliol i agost.
Bueno, és mesos...
Sí.
Podríem parlar juliol i agost i meitat de setembre. Ja heu vist de que l'han presentat ara, abans del juliol, perquè entri ja tot el juliol, tot l'agost i la meitat del setembre.
Doncs, Gaudeix, evidentment que s'ha de fer, només ens faltaria que ningú diu això que no, però respecte, que tu pots passar bé igual parlant normal. Jo he observat que la gent, com més a la matinada està, més criden. No he pogut mai entendre per què, si els carrers estan en silenci. Escolta, la gent que surt d'un local a les 3 de la matinada surten cridant.
Ricard, no farem una tesi sobre
això. I parlen cridant.
No, no val la pena.
No sé si és que ja tenim una edat o nosaltres ens ho mirem d'una altra manera, però no sé, suposo que també és el volum de dins, que surts... No sé, però ha passat sempre.
Bueno, també hi ha zones molt, molt atapeïdes de locals, que hi ha locals d'oci nocturn que complementen la restauració i, bueno, hi ha algunes zones que són òbvies. El que necessitem és atacar aquest problema amb aquestes zones i compaginar el que seria l'aspecte de gaudi, l'aspecte empresarial, que també és molt important, de que les empreses estiguin i guanyin diners, i el descans dels veïns, que hi ha alguna plataforma que ja sabeu que ha sigut molt activa amb aquestes coses, i que puguem fer aquesta conciliació que dic jo, perquè realment això pues aquest any ja acabi siguent una realitat i que duri durant tots els anys que venen.
Molt bé. Doncs estem parlant amb el Paco Cerdà, regidor de Promoció Econòmica i Emprenedoria, cinquè tinent d'alcalde. No sé si ja us heu repartit vacances entre els tinents d'alcalde per aquest estiu, perquè et pot arribar a tocar ser alcalde accidental.
Jo no sé els demés, jo no faig vacances.
Tu no fas vacances
jo
a l'estiu?
Jo no faig vacances. Jo faig pues, unes vacances vigilades, entre cometes, perquè evidentment és més relaxat, però jo tinc oberta la meva agenda, atendré a qui faci falta i estaré aquí tot l'estiu perquè penso que és el que tinc que fer. Òbviament, tens dret al descans, però jo en aquest cas... Pues ja em va bé així.
Molt bé. I president de Turisme de Lleida, hem començat justament parlant d'això, de turisme, i recalco, no per gent només de fora de Lleida, sinó per gent de casa. Mireu la web turismedelleida.cat, que trobareu algun racó que segurament no coneixem de la ciutat. El regidor ja ens ha parlat, per exemple, de 22 rutes a l'Horta. Segur que n'hi ha alguna, seguríssim, que visita un racó que no coneixes. Doncs busca-la. Alguna la pots fer en bicicleta, alguna caminant, i d'altra doncs hi has d'anar amb vehicle. Pots anar amb els de la família, amb els de casa, amb amics, sol o sola, o sigui, com vulgueu. I la web 360.turismedelleida.cat, que allí sí que tens totes les activitats i que des d'allí ho pots deixar tot ben lligat. Paco Cerdà, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, m'alegra molt de veure't.
Que menos, les vegades que vulgueu estar aquí.
Pues escolta, bon estiu.
Molt bon estiu a tothom.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que ens plantarem a la una de la tarda. Abans, però, encara ens queda temps per escoltar la penúltima entrevista cosmopolita de la temporada 2021-2022. Cosme, què tal? Bon dia.
Molt bones, què tal? Com anem?
És que això d'anar acabant temporada és curiós, però sembla que no arriba allà mai, ho veus llunyíssim, i ja està, és la setmana vinent.
Sí, mira, ja quan comencem ja pensem quan acabem, no? O sigui que anem fent, bueno, planificació.
Jo quan acabem no, però jo quan començo sí que començo a mirar on estan els dies festius i aquestes històries.
Sí, efectivament, perquè cal dir si tenim sortides, si no tenim sortides, si tenim un programa especial... Clar, que van sortint sobre la marxa a vegades,
La veritat és que sí.
Encara que tu programes, t'ho desprogrames, si no, ve el Covid i t'ho fot tot.
Ah, això també. Cosme García, aquí coneixem avui?
Bueno, una dona, i a més acabarem el periple dels 27 regidores i regidors de l'Ajuntament de Lleida. Us han tingut tots aquí a aquestes temporades, des de que va començar el consistori. Saps que al mes de maig hi ha eleccions,
No, ho sé, ho saben i ho sabem.
Sí, de totes les comunitats, em sembla que són 13 o 14 que també hi ha autonòmiques, o sigui, que s'ajunten.
Sí, sí.
Aquí a Catalunya no, al País Basc tampoc, a Galícia tampoc i a Andalusia tampoc. Per tant, 13 comunitats ho faran també conjuntament a les municipals. Tenim a Maria Antònia Mayer. Ella és la darrera regidora que va entrar en substitució de Marisa Chandri i també volen que estigui a nosaltres. Maria Antònia, benvinguda i bon migdia.
Hola, bon migdia.
Bueno, tu vas néixer a Lleida?
Sí, sí, vaig néixer a Lleida.
En quin lloc?
Pues a Prat de la Riba, que tenia paret per paret amb l'alcalde Sant Genís, el que és la farmàcia, va ser tota la vida la farmàcia,
sí,
Sant Genís.
Sí, sí. És a dir, davant de l'ambulatori, vamos, per centrar-nos.
Sí, allí. Sí,
i davant de la Guàrdia Urbana.
Sí, justament allí.
Molt bé. I la teva família què es dedicava?
El meu pare tota la vida va ser empleat de banca, va acabar sent director de la sucursal aquesta de Prat de la Riba número 3, que està a prop de Ricardo Viñes. Mm-hmm. Bueno, la meva mare no treballava, vull dir.
Bueno, sí. Molt bé. I tot això de la política t'ha agradat sempre, ja des de petita, o no?
No. L'afició pot ser, no sé, me ve bé, pot ser de la família, una mica. I de gran. De gran m'ha començat a interessar bastant la política.
La política, i tu entres en substitució de Marisa Xandri, però eres la número 4 de la llista, oi? Perquè va haver una renúncia, oi, és així?
Sí, sí, va haver una renúncia davant meu. Vull dir que relacionats amb la Iglesia també, mm-hmm. Doncs la professió del Corpus me va emocionar molt, no sé, la Festa Major, que just vaig començar els dies de la Festa Major a ser regidora, vull dir, perquè l'he viscut des de l'altre costat, la Festa Major de Lleida, de tota la vida. Jo, des que vaig néixer, doncs els meus pares me portaven a la Festa Major de Lleida. I això és el que més m'ha emocionat a mi, més m'ha agradat.
Has participat de moltes activitats i ets d'aquelles que quan vas a un acte estàs de principi a final, vamos. L'altre dia estaves a l'escorxador, sí. I vas estar de principi a final.
Sempre. Per poc que pugui. Sí, sí.
Ets enamorada de coses de Lleida, però de tota la ciutat de Lleida deu d'haver alguna cosa que sigui la que més t'agradi, no? Allò de dir, pues bueno, lo que tenim millor a Lleida, ja sabem que la nostra corona, per dir-ho d'alguna forma, és la seu vella, no? Però partint de la seu vella, digue'm què és el que més t'emociona de Lleida.
Pues no ho sé. I potser les tradicions, per exemple, m'agrada molt la professió dels fanalets, perquè és única a Lleida. La nit abans, no?
De el 24,
Sant Jaume,
el 24,
el 24
sí.
Que se surt amb els nens, no? Vull dir, és una tradició que és única aquí a Lleida.
I tu cantaves la cançó, la cantes, la cançó que deia Sant
sí,
Jaume...
Sí, bebe, Galícia, Sant Jaume, bebe, Aragó.
Molt bé, molt bé. No tothom se la sap, eh? No tothom se la sap.
La meva tieta i el meu pare eren molt de Lleida, però moltíssim.
O sigui, que si tu ara, per exemple, podies fer de directora de la coral Paers de Lleida, seria una bona coral, no? Tu creus que de les 27 regidors se la sabrien, aquesta cançó, un 50%?
No, crec que no.
Que no? Bé, bueno, ja que dius que tant ets de Lleida, aquesta pregunta al Ricard Riurà la tinc que fer. Del grup escultòric de gegants, que precisament el diari La Mañana feia un reportatge meravellós sobre els gegants de la ciutat de Lleida, el grup escultòric de l'Ajuntament, de quants gegants està composat? O t'he pillat?
Per aquí potser m'has pillat ara el número exacte, no ho sé. Potser són 12 o...
Clavat, no toquis res més, que l'has encertat, molt bé, sí. Començant per la Violant i el Berenguer i acabant pel Marc Antoni i la Cleopatra, doncs ahí l'has clavat. Molt bé, i parlant una mica de l'Ajuntament, tu pensaves que l'Ajuntament, els plens, les comissions, eren així?
No ho sé, que ho esperava, però d'una altra manera, no ho sé, és que no sé com explicar-ho.
I el llenguatge dels plens t'agrada o trobes que és un llenguatge, no ho sé, ho trobes d'altura o ho trobes molt, bueno, allò d'anar per casa?
El trobo que el que no m'agrada és la crispació, és el que més, perquè a la vida en general a mi això no m'agrada, i quan se posen en temes, no sé, com explicar-ho. Faltaria una mica d'altura i no tanta crispació. Una mica menys.
Potser aquells enfrontaments que hi ha personals, no?
Sí, no m'agrada gens. Sí.
I te trobes més còmode... Se suposa que tothom vol estar al govern, no? Però tu creus que és més fàcil o és més difícil estar a l'oposició?
Més difícil.
Més difícil. No et fan cas, no t'escolten.
Clar, és que és això. Que tu estàs lluitant i sembla que lluites i no acabes de... I clar, la gent del carrer te demanen coses i ho entenc, no? I te diuen, mira, això que està malament, això altre, tal i qual, i és una lluita constant. I sempre te trobes amb això, que és molt difícil. I som dos nosaltres, és molt complicat.
Parlem de tu. Com vas de cuina? Saps cuinar?
Sí, m'agrada cuinar, però m'agrada més el que és pastissos i coses així.
Ah, sí? La reposteria? A tu t'agrada la reposteria?
Sí, perquè anava a un club de lectura, que ara no hi puc anar, però que es ve a la biblioteca pública, que es ve cuinant entre llibres.
Ah.
I allí jo el més fàcil, i així per mi era sempre fer pastissos, llegíem sobre un país, no? Mm. I llavors fèiem pastissos pues, d'aquell país.
És millor gourmet el teu marit o tu?
Jo diria que jo.
Sí?
Perquè ell és molt sempre els mateixos plats, i a mi m'agrada molt viatjar i provar plats de tot arreu.
I lo de viatges, què tal te se dona? Fas molts viatges?
Menys dos que m'agradaria, perquè m'agrada molt... Això m'ho van encomanar els meus pares, el gust de viatjar, perquè quan érem petits vam conèixer tota Espanya.
Sí. Tu que ets una persona d'aquelles que t'agrada la cultura, les tradicions, l'església, tu creus que en aquest moment la societat, sigui pel que sigui, no? Que hagi sigut el Covid, que s'hagi apartat, s'estan perdent valors personals, familiars, empresarials, polítics?
Jo crec que sí, que la gent s'hauria d'aproximar una mica més a l'església, perquè dona uns valors de que t'ajuden quan tens problemes, quan... Jo crec que faltarien valors d'aquest tipus avui en dia a la gent. No sé si aniria bé. No és tan fàcil, no? Però ho veig així, d'aquest punt de vista.
Suposo que aquesta setmana estaràs contenta, perquè, bueno, quan passes pels rius vols un senyor que està tallant ja d'una vegada per totes les algues. A lo millor marxen els mosquits.
Ah, no, no ho havia vist, això.
Bueno, pues no serà que no hagueu demanat l'oposició, això.
Sí, però no sabia que ja estava la cosa avançant.
En quin grup te portes millor dels que estan a l'Ajuntament? Amb quin... O potser ho fas per persones, no ho fas per grups?
Seria més per persones, però el que m'ha sorprès a l'entrar és que el bé que m'han rebut en general tothom. Sense tindre que veure la ideologia de cada persona, vull dir, això m'ha sorprès molt.
Tu què et pensaves? Que aquells que siguen, bueno, els independentistes te mirarien mal a cara per ser del PP?
No ho sé, però el que veus, no? Al no haver estat jo mai, tenia una altra idea. I és que no ho sé, això m'ha sorprès molt, lo agradable que ha sigut en general tothom.
Lo que no t'agrada...
Lo que et rebe...
Lo que no t'agrada potser dels companys i companyes és allò del que fa colzes, no?, que es diu. És allò que volen sortir més a la foto i que jo, pel que veig, a tu tant te dones sortir o no.
Sí, és veritat. Sí.
No ets d'aquelles mediàtiques que t'agrada molt cada dia sortir a la premsa, a la ràdio i tal, més bé ets una persona d'aquelles callades, no?
Sí, és que jo sempre havia evitat a les xarxes posar fotos personals. I deixa'm bé de nou, no? Ara ho tinc que fer, no? I sé que tinc que sortir. I clar, però vull dir, no és un problema que me preocupi molt. Ja. Des del grup me diuen que tinc que sortir, que me tinc que posar la foto, però...
Bueno. Acabem, ara ho fem en revés, Maria Antònia Mayer. Ara fes-me una pregunta compromesa. Nos hem conegut no fa molt temps, amb el teu marit fa molts anys que ho conec, un activista polític, però pregunta'm allò que diguis, bé, ara vaig a comprometre el Cosme, ara, va.
Bueno, jo és que no m'agrada molt comprometre les persones. Mira, com que han parlat de lo de la professora dels fanalets de Lleida, quina seria per tu la tradició de Lleida que més te toque, que més t'agrada?
Home, jo com a tradició ho dius molt bé. Jo estic a l'agrupació de pessebristes a la seva junta directiva. És una de les festes que a mi m'apassiona, que no han de perdre, però hi ha altres que no s'han de perdre. Per exemple, han d'anar més cura i han d'organitzar millor pues, la ofrena floral i la processó de Sant Anastasi, que s'ha de millorar moltíssim, molt, moltíssim, i altres tradicions de la ciutat de Lleida que també s'ha de cuidar i vetllar, no? Perquè tenim moltes festes tradicionals a Lleida i quan llegia el reportatge dels gegants, doncs sí, surten quatre vegades el grup escultòric per les dues festes majors, surten pels Reis i surten també per les fanals de Sant Jaume. Pues està molt bé, no? Aquestes festes s'han de cuidar i s'han de vetllar, no? A mi m'encanten aquestes festes, no? I han de recuperar coses que havíem perdut, no? Per exemple, envoltar la seva ovella, que no estaria malament, tornar a recuperar, com ho vam fer amb aquesta casa, envoltar la seva ovella ballant una sardana. Tots donant-te les mans i que soni la Santa Espina i tothom a ballar-la, no? Era una cosa que era... a mi m'apassionava. En la penya barcelonista es va fer. I ho vam fer des de Ràdio Popular, llavors. Maria Antònia Mayer, t'agraeixo moltíssim que hagis estat a nosaltres, que vagi molt bé. Fins al mes de maig irà regidora, ja veurem en quin número et fiquen a la llista, quina confiança et donen. I disfruta, gaudeix, que és molt bonic fer de regidor i representar la ciutat de Lleida amb honestitat, com tu demostres feu. Gràcies i bon migdia.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, bon migdia.
Bon estiu. Pues llavors, Ricard, d'aquelles persones que no li agraden les coses aquestes.
No t'ha volgut comprometre, eh?
No, és així, ella és així. La veritat que quan vas als actes li has de dir que vingui, que se senti, perquè si no es quedaria de peu, eh? És capaç de quedar de peu. Però bueno, ja la tenim. La propera setmana intentaré portar amb una persona, un corresponsal lleidatà.
Corresponsal.
De TV3 a Londres.
Vale, vinga.
Ves pensant qui és. A veure la teva memòria, per on va?
A veure. Cosme, cuida't força.
Fins la propera setmana.
I ara ja senyals horàries, arribem a la una, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Una palabra vuelve a colarse de nuevo en nuestras conversaciones y es más, se vuelve a colar también en nuestras preocupaciones. La palabra recesión. La guerra de Ucrania, cuando no hemos superado por completo la pandemia del coronavirus y con problemas que todavía persisten en el transporte internacional, está complicando la recuperación económica global, pero sobre todo la de la Unión Europea. Los precios desbocados de la energía, una inflación que no se veía desde hace casi 40 años, la subida de los tipos de interés y la incertidumbre sobre el suministro de gas en los próximos meses pueden llevar a la primera economía europea, a la de Alemania, a esa temida recesión. Lo decía esta mañana en Herrera en COPE el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
Si hay un corte del gas que viene de Rusia, pues puede llevar a una recesión en Alemania. Una recesión en Alemania puede arrastrar, ¿eh? En ese escenario, en ese escenario concreto, puede arrastrar a lo que es el conjunto de la zona euro, ¿no? Ese es el entorno, ¿no? Pero ahí la política monetaria lo que tiene que hacer es centrarse en su objetivo principal, que es la estabilidad de precios.
Y para controlar los precios, de Guindos ha defendido que es necesario aumentar los tipos de interés y ha avanzado que al menos será un cuarto de punto a partir del mes de septiembre. Consciente de que esta medida pues va a afectar a millones de ciudadanos que tienen una hipoteca, reconoce que se trata de una amarga medicina, pero que hay que tomársela porque está en juego el crecimiento de la Unión Europea. Y también hoy, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha hablado también de esta misma palabra, la ha vuelto a citar, la recesión. Dice que es un escenario que de momento descarta, aunque sí alerta de una emergencia energética, en el caso de que Rusia cierre el grifo del gas a Europa. En este contexto, el gobierno se reúne esta tarde en Moncloa con los empresarios y los sindicatos para abordar la necesidad de adoptar un pacto de rentas, es decir, un acuerdo para repartir los daños y sacrificios. Dicho de otro modo, que los empresarios reduzcan sus márgenes y que los trabajadores asuman que sus sueldos no subirán. Miran cómo los precios. Bueno, más allá de las dificultades que entraña un pacto de este tipo, la cosa se complica por las diferencias que también en este asunto separan a los socios de gobierno. Mientras la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, defiende esa moderación salarial, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dice que es justo ahora cuando los ciudadanos no deben perder poder adquisitivo. De hecho, la responsable de la cartera de trabajo está hoy en Roma y no va a participar en ese encuentro al que sí acudirán 8 miembros del gobierno. Significativa, sin duda, esta ausencia en esta encrucijada económica que vivimos. Pues así viene este día, que tiene otros asuntos también destacados que nos cuenta ya en titulares a continuación Lorena Fernández.
Jorge Ignacio Palma, el supuesto asesino de Marta Calvo, sigue declarando ante la justicia de Valencia. Ahora mismo está respondiendo a las dudas del jurado. El acusado ha negado matar a las tres chicas, a Marta Calvo, a Rien Ramos y a Marcela Vargas. Los Sanfermines más esperados ya han arrancado con el lanzamiento del chupinazo a las 12 en punto del mediodía. Ni la fina lluvia ha podido con las ganas de fiesta en una plaza consistorial abarrotada donde se ha vivido con mucha emoción el inicio de 204 horas ininterrumpidas de fiesta que van a durar hasta el próximo 14 de julio. Este fin de semana llega la segunda ola de calor del verano a todo el país, incluidas a las Islas Canarias, un calor que se podría prolongar hasta mediados de la próxima. Se van a superar los 40 grados en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir. Con una inversión de cerca de 7 millones de euros, 57.000 personas recibieron ayuda el pasado año en las 97 cáritas parroquiales de la diócesis de Getafe. Con la pandemia, según los datos de SUME, memoria, la demanda de ayuda ha aumentado un 32% y los beneficiarios un 43% más que el año anterior. Y en Burgos continúa celebrándose hasta mañana jueves una nueva edición, la número 74 de la Semana Española de Misionología, en esta ocasión con el lema Corazón Abierto al Mundo Entero, un encuentro en el que estos días están escuchando los testimonios de misioneros de distintos países, así como de otras personas que tras los años de misión continúan ahora su compromiso en España en la lucha contra la trata y la marginación.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy atentos a Rafa Nadal, pero también pendientes del Barça.
Sí, a esta hora sobre todo porque está presentando a Kessié como nuevo jugador y en esa comparecencia está el presidente Joan Laporta. Así que estamos atentos a cualquier cosa que pueda decir sobre el mercado de fichajes, Víctor Navarro.
Llevamos 13 preguntas ya en la rueda de prensa de presentación de Kessié. La mayoría Joan Laporta, el presidente del Barça, ha dicho que la cumbre con Jorge Méndez del lunes fue bien. Hablaron de muchos jugadores, pero no ha querido concretar si lo hicieron de Cristiano Ronaldo. Laporta también ha dicho que ahora mismo Frenkie de Jong no está a la venta y que aún le mantienen la oferta a Ousmane Dembélé para que siga de azulgrana. Mateo Alemany ha explicado también hace dos minutos que no pueden inscribir a Kessié Christensen, que será presentado mañana, ni a Sergi Roberto. Necesitan una rebaja salarial, dice, y además añade que hay un marco de acuerdo para la renovación de Gavi. Sigue esta rueda de prensa de Kessié. El marfileño ha firmado hasta 2026 con una cláusula de 500 millones de euros.
Noticia en el Betis. Se acaba de anunciar la esperada renovación de Joaquín por un año más. Noticia también en el Real Madrid de baloncesto, porque Sergio Llull renueva hasta 2024. Atención, como decías hoy, a Wimbledon, cuartos de final entre Rafa Nadal y Taylor Fritz a eso de las 4:30. Etapa importante además en el Tour de Francia, con la llegada del temido Pavé. La vamos a contar como siempre desde las 4 en las emisoras COPE Más. Y en la selección femenina de fútbol se incorpora la jugadora de la Real Sociedad, Amaiur Sarriegi, para suplir a la lesionada Alexia Putellas en la Eurocopa.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida fins a les 2, però ja saps que des de Lleida t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a les 2 de la tarda, que ens pots escoltar a través de les nostres freqüències al llarg de tota la del territori lleidatà, de la província de Lleida, el 98.1 a la Seu d'Urgell, el 105.8 a la zona de la Noguera o el 97.4 FM sempre a tota la plana de Lleida, o escolta, busca quina de les dues o tres freqüències tens millor cobertura, que s'escolta el mateix, per les tres. Són la 1:07, hores d'ara. Ha baixat la temperatura lleugerament per sobre de 20 graus i mig a la ciutat de Lleida. 20 graus i mig a la ciutat de Lleida. Això avui, eh? Ja saps que de cara al cap de setmana s'espera que torni a pujar les temperatures. Ara hi ha una aturada, almenys a la ciutat de Lleida, o no plou o és testimonial. Fins ara, 9 litres per metre quadrat a la ciutat de Lleida, però en tenim 6 al Matret, 10 al Picat, 20 a Fraga, pràcticament 15 als Omellons, 16 al Picat, perdó, i 12 a Vilanova de la, de la Barca. Ja veieu que la cosa, doncs, està bastant repartida, com ja ens van dir, repartida i desigual. Per tant, que sí, que més o menys hi ha tempesta i plou a tot arreu, però que no havia de ser exactament el mateix a tot arreu. Per buscar, per parlar d'aquesta previsió meteorològica, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, on ens espera el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a la província de Lleida, predomini de cel ennuvolat o cobert amb xàfecs i tempestes durant la jornada en àmplies zones que podran ser localment fortes o venir acompanyades de calamar-se. A més, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en només una hora al llarg de la tarda. Temperatures màximes en descens arribant als 32 graus a Balaguer i Tàrrega, 31 a Lleida Capital, 30 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. Demà dijous esperem cel poc ennuvolat o clar, amb intervals de nuvolositat baixa al vessant nord del Pirineu durant la jornada i a primeres hores a la depressió central, on tampoc es descarta algun banc de boira. Temperatures mínimes en suau descens, màximes en descens al Pirineu i sense canvis importants a la resta, arribant, això sí, als 33 de màxima a Balaguer, 32 a Tàrrega i Lleida Capital, 29 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. També ben variable fluix amb predomini de la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Fixeu-vos si és irregular, això que us deia de les tempestes, una idea que sempre ens reforça l'Armando Álvarez, que et diu, escolta, és que jo no et puc dir ja exactament quants litres plourà si de vegades entre la zona alta de la ciutat de Lleida i la zona de la Bordeta o Cap Pont hi ha diferències significatives amb litres per metre quadrat de vegades o fins i tot amb temperatures. Al Picat, per exemple, depenent d'on s'està recollint, estem parlant de 10 o 16 litres. A Balaguer, que l'acabem de rebre, pràcticament 15 litres per metre quadrat, i les temperatures, que avui tot sembla indicar que no seguiran pujant o no pujaran massa més, vaja, que no s'arribaran als 30 graus quasi segur. Tot això t'ho dic perquè l'Armando Álvarez, que és un incansable, és una persona incansable, però incansable de veritat, està a l'aguait de tot i em va enviant, tinc el mòbil aquí al davant, em va enviant missatges i em va dient els litres que van caient i les temperatures que tenim actualment. Per tant, això és com estar connectat amb una estació meteorològica en directe, però a més, amb les valoracions d'un meteoròleg com és l'Armando Álvarez. Armando, que sé que m'escoltes, gràcies per la teva feina. Anem a buscar la darrera informativa.
Lleida. Estàs informat.
Per cert, he d'explicar que a la xarxa viària lleidatana, a hores d'ara, si circules per la A2, a l'alçada de Soses, hi ha circulació amb retencions a causa d'unes obres. Són 2 quilòmetres en sentit oest des del punt quilomètric 462 fins al 464. Pots trobar retencions o circulació molt densa per obres. Encara la xarxa viària, recordem que aquest matí s'ha hagut de tallar la carretera L311 a Cervera per un accident entre dos vehicles, que a més els bombers han hagut d'escarcerar a dues persones atrapades en un dels dos vehicles. I en plana local t'explico que la Fundació Arrel Sant Ignasi de Lleida va presentar el seu informe del 2021, i en aquest informe ha hagut d'atendre l'any passat 115 persones que dormien al carrer, una xifra que preocupa l'entitat perquè segueix la seva tendència a pujar, i que ha superat per primera vegada el centenar de persones. A més, parlen de 5.384 persones que s'han beneficiat d'una o altra manera d'algun dels serveis que proporciona la Fundació Arrel Sant Ignasi de Lleida. Això estem parlant d'aproximadament unes 15 persones cada dia de l'any 2021, incloent dissabtes, diumenges, festius, dia de Nadal. Cada dia, si tu ho sumes, 15 persones han necessitat l'ajuda de la Fundació Arrel Sant Ignasi de Lleida, que desenvolupen una labor impagable i que, segons ells, els agradaria no fer, però que cada any veuen que són més necessaris a la societat lleidatana, per desgràcia, perquè vol dir que hi ha cada vegada més gent que no té el mínim, una llar o aliment per sobreviure. També estem d'enhorabona perquè l'Hospital Santa Maria de Lleida celebra 100 anys, el centenari. Ho fa presentant tota una sèrie d'un programa d'activitats que durarà fins al maig del 2023, en el que el primer va ser la presentació d'un nou logotip en el que veiem aquests 100 anys al vostre costat. Hospital Santa Maria de Lleida. També tenim nova persona al capdavant del Centre d'Art La Panera, és Cristian Alonso, i proposa potenciar l'equipament com a plataforma de creació, recerca i formació i la seva relació amb el territori lleidatà. En quant a notícies de sanitàries, Salut activa la baixa automàtica per a casos de Covid a causa de l'augment dels contagis, o sigui que ara ja no et cal ni anar al CAP a esbarallar-te, com vaig haver de fer jo. Res, te'n vas a La Meva Salut, no sé si s'ha activat avui ja o properament. És una mesura temporal per a persones que no puguin treballar d'un màxim de 5 dies i amb tramitació telemàtica. Els positius diagnosticats als CAP de Lleida han assolit la xifra més alta des del febrer. Tots són indicadors, tots són xifres, tot referma la idea que fa setmanes que et deia que cada vegada anava pujant més. El que passa és que la Generalitat ja li va bé que no en parlem als mitjans de comunicació, no sigui que alarmem a la població. I bé, no has de deixar de fer la teva vida, evidentment. No has de deixar de fer coses perquè hi hagi Covid. El que sí que has de saber-ho, que la cosa està pujant i que encara que no sigui obligatori la mascareta, no està prohibida, que la pots fer anar i que ha resultat eficaç en molts casos per tallar les transmissions massives de Covid-19. A més, ara alerten ja que aquest pic de casos de Covid podria saturar el sistema sanitari en poques setmanes i tornen a insistir en que la mascareta, que la gent faci anar la mascareta en llocs on ara és obligatori. Et dono xifres, si vols. El Pla de Lleida, a hores d'ara el risc de rebrot ha pujat als 662 punts. La setmana passada estava a 542 i fa dues setmanes a 417. Per tant, la pujada és més que evident. A hores d'ara la RT està al 1,24, per això segueix en actualització perquè els casos ens arriben molt diferits. I la dada que jo crec que és la que fa que això estigui pujant és que, per exemple, les PCRs i els tests d'antígens fets són similars setmana rere setmana. Estem parlant d'aproximadament unes 4.000 proves cada setmana. Aproximadament, eh? Prova amunt, prova avall. Però, fa dues setmanes, el tant per cent d'aquestes proves que donava positiu era d'un 25%. Fa una setmana era del 33%. I aquesta setmana és del 40%. És a dir, fent les mateixes proves, hem passat en dues setmanes d'un 25% de positivitat a un 40%. L'edat mitjana segueix sent uns 55 anys i el tant per cent de dones o d'homes, en aquest cas de dones, segueix sent similar, d'un 57%. Això el Pla de Lleida. A l'Alt Pirineu i Aran la proporció més o menys és la mateixa. L'edat mitjana és de 55 anys, el tant per cent de dones és d'un 55%, i de les proves fetes hem passat d'un 20% de positivitat fa dues setmanes a un 31% aquesta. El risc de rebrot ha pujat dels 442 punts als 589, i la RT també està per sobre de l'1, que vol dir que la tendència és a l'alça. Fem una pausa i de seguida parlem de noves tecnologies amb Jaume Sitjà i David Casero.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Vols gaudir de la millor música pop dels 80 i 90? Tens ganes de ballar al ritme d'Elvis Presley? Aquest cap de setmana, la xica de Yale i de Suspicious Man t'esperen a les nits del Port de Badalona. A partir de l'1 de juliol, gaudeix de la música, l'oci i la gastronomia davant del mar. Venda d'entrades a nitsdelportdebadalona.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies, és l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet infocopelleida.com, ens pots seguir a les xarxes socials i també escoltar-nos a través del nostre podcast. Des dels estudis de Cope Lleida, com sempre, avui amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Doncs apa, penúltim menú de la temporada, Jaume.
Vinga, va, que després d'una setmana d'un parèntesi obligat, esperem que ja aquesta setmana ja estiguis en plena forma, eh, Ricard?
Sí, sí.
Sí, que em veig amb molta força per això, eh? Vinga, va, que tenim temes a comentar. Nova legislació per les grans companyies a que els seus serveis siguin inoperables. Ho explicarem també tot plegat, això d'aquí a després de la tertúlia, que aquí hi ha molta guassa. I com no, llàstima, perquè cada programa sempre tenim de dir un warning. Google Chrome alerta d'una vulnerabilitat de dia zero. Què és i com tenim d'actuar? ho deixem aquí. I la FIFA utilitzarà la intel·ligència artificial per acabar amb la polèmica del fora de joc en el Mundial de Qatar. Com sempre diem, la tecnologia ens fa la vida més fàcil. També li farà la FIFA?
I si no ens la fas, que està mal implementada.
I per acabar, una bona notícia pels que sou d'Amazon Prime, amb el seu Prime Day. Explicarem què podem aconseguir, què podeu aconseguir i quan és.
Bueno, mejor para los que no lo son, ¿no?
I també, i pels que no ho són... També. Com podeu veure, tenim temes tots preparats per la tertúlia Fric, però com sempre, per començar i per no perdre les bones costums, un moment pel record on en David ens porta l'efemèride d'avui.
Bueno, pues mirar, hoy nos vamos hasta 1984. Parece que no es muy lejos, pero fijaros que en ese momento Jack Tramiel, el fundador de Commodore, se acababa de hacer con una parte de la empresa Atari. Tal día como hoy, despide al 95% de los empleados de todos los departamentos y además a todos ellos en la carta le decía: levántate, vete de tu puesto de trabajo y eres libre de llevarte lo que quieras de la oficina. En 1984 Atari ya era propiedad de la Warner, famosa Warner que conocemos, ¿vale? Que lo que decidió es dividir la empresa en dos: una en el mercado doméstico y otra en el mercado arcade, lo que es los juegos Atari, ¿no? Atari Games. En la parte del mercado doméstico era, bueno, pues separar precisamente el hardware, cosa que Jack Tramiel, bueno, pues fundador de Commodore, como no, de cacharritos, compró esa parte, ¿vale? Pero bueno, después de sacar las consolas Atari 7800 y o la Atari Jaguar, que salía en sus orígenes, ¿no? Bueno, pues al final, bueno, pues vio que no había paso hacia adelante y que no avanzaban. Despidió a todo el mundo y lo que hizo seguidamente es venderlo a un precio irrisorio a la empresa JSTS Inc., que esta empresa, bueno, la conoceremos porque más adelante fue Hasbro Interactive, es decir, los de los juguetes. ¿Sí? Con lo cual, bueno, pues aquella parte que murió de Atari, cacharritos, y si vemos incluso que alguna consola retro de Atari son fabricadas por la juguetera Hasbro, que es, al final, quien se quedó con el dueño de esa parte de Atari.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ens hem traslladat a l'any 1984. Avui m'has tocat la fibra. Has dit la paraula Commodore. Qui no ha tingut un Commodore 64?
Bueno, eso es de mucho antes,
De certa edat cap amunt, perquè de certa edat cap avall no saben ni el que és un Atari, sí. Commodore, tot això, res.
Jack Tramiel fue el...
Podríem dir el primer ordinador personal, una miqueta jo, massiu.
Mira, jo et diré ara una marca. Amstrad.
Amstrad va ser la següent.
Bueno, pues mi generación.
Es la nostra, és que és la del David i meva, Amstrad.
Jo tuve un Amstrad PC 1512. Jo, ese es el que tuve, que ya tenía doble disquetera, de 5 un cuarto y de 3
un medio. Jo, el 1640, el de 640K de memòria RAM.
Que friquis somos que nos acordamos.
Amb doble disquetera, sí senyor.
Sí. Aquest és d'aquells que es tenia d'endollar la tele o no, ja portava pantalla?
No, ja llevava la pantalla, debajo era
el CPU... És que el Commodore 64 és un teclat molt doble que s'enxufava a la tele.
No, a sota portava una caixa que estava buida dins. Havia les dues disquetes.
Les dues disquetes, sí.
I el 8086, l'Intel 8086.
Bueno, una altra fibra m'has tocat aquí ara. Vinga, va, que hem anat a l'any 1984 en aquesta efemèride, en aquest referent històric que ens ha portat el David. I ara, per anar fent culturilla, ara toquen...
conceptes bàsics.
Doncs avui voldria dir un concepte bàsic, molt bàsic. Un concepte bàsic que és una vulnerabilitat de dia zero, o zero day. Què vol dir això, zero day o dia zero, quan estem parlant de... Perquè, clar, si heu vist aquí el sumari del programa, doncs hi ha un titular que diu Google Chrome alerta d'una vulnerabilitat de dia zero. O sigui, primer expliquem què vol dir dia zero i després explicarem quina és aquesta vulnerabilitat i què hem de fer. ¿Vale?
Ahora me podría quedar tan ancho diciendo pues el día cero es el que viene antes del día uno. Es cuando ya naces tarao, cuando ya naces con una tara, ¿vale? Es decir, el día cero, denominado el zero day, ¿no? Precisamente es eso, es el día que se presenta un nuevo software o una nueva aplicación o una actualización de una aplicación, ya en el momento que actualizamos, ya tiene una vulnerabilidad y alguien ha conseguido, ¿vale?, introducir una vulnerabilidad. Ya viene con algo que está mal, algo que a través de ello pueden entrar los hackers.
Y que el fabricante encara no sap.
Correcto. Es decir, que alguien ya ha detectado, incluso en las versiones beta, antes de que se lance, el cómo pueden introducirse en ese software para hacer ciertas maldades. Robar datos, bloquear ordenador, casi todas van en robar datos, ¿de acuerdo? Ya que es lo que más mueven hoy día las aplicaciones. Y precisamente, bueno, pues esto es lo que se enteran de estas vulnerabilidades antes los hackers que el propio desarrollador que pone el software en marcha. En ese momento es el día cero y es el día cero para empezar a desarrollar un parche, como lo conocemos normalmente, ¿no? Como en la bici, como en cualquier rueda, pues un parche para intentar actualizar. Con lo cual,
reparar esta vulnerabilidad.
Exactamente. ¿Algo más sobre el dia cero?
No, és exacte això.
És exactament el que li ha passat a Google Chrome.
Són molt problemàtiques, eh? aquestes
clar, perquè ningú les té detectades i el que l'ha averiguat doncs està utilitzant aquest avantatge que té sobre els demés per traure aquesta informació o aquestes dades per després treure-li un profit.
Y que sepáis que detrás del, o que sepa todo el mundo, que detrás del, de aquel profit, ¿no? Puede haber muchísimos sentidos. Desde vendérselo a los malos para hacer cosas muy malas, o vendérselo a la propia compañía para decirle, ya me podéis contratar. Ya me podéis contratar porque
os detecto cosas,
porque os detecto cositas
bien,
que vosotros no tal, con lo cual aquí tenéis el desarrollador experto
després
externo.
Després també n'hi ha de bons, que també diuen, nois, això ho teniu malament.
Ull, també, és que no m'has deixat acabar.
Vull dir que de hackers n'hi ha de totes les bandes.
És de lo que menos. Bueno, es que hacker es una cosa y luego para lo que se utilice es otra.
Sí, sí.
Cuchillo es una palabra, ¿no? De un objeto y fíjate las connotaciones que le podemos dar,
sí.
¿Vale? De blanco a negro. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo, es decir, hacker al final es programador que intenta saltar aquellas barreras que tienen de protección los software. Luego, para lo que lo utilices, pues puedes acabar de presidente en la Telefónica, ¿no? O de presidente de seguridad, ¿no? Siempre se ha denominado, Chema Alonso se ha denominado hacker toda la vida.
Sí.
Pues ya está, y es el
hacker bueno, ¿eh?
Però per això és un hacker.
Vinga, va, que si és dimecres al migdia i estem a Copelleda, ara els friquis més tequis en antena. I ara comença
la tertúlia fric.
Doncs vinga, va, som-hi, que tenim tema. La Unió Europea estem veient que darrerament s'està posant les piles en quant a la legislació. Fa unes setmanes ho veiem amb la nova normativa del USB-C per a tots els terminals. Doncs ara sembla que finalment arriba la interoperabilitat entre plataformes. ¿Qué ens beneficiará? ¿Qué es la
interoperabilidad? Que los interoperabilite.
Venga, va.
Hoy hemos tenido que hacer el ejercicio de locución con esta palabra. El tema es que al final todas las aplicaciones puedan funcionar en todos los sistemas operativos. Es decir, ¿qué es esto de que en un cacharrito...
Aquesta es bona, ¿eh?
Hombre, mira, ¿qué es esto de que en un cacharrito de Amazon lo enchufes a la tele, tengas todas las plataformas, pero HBO no? Porque como es mi competencia, la aplicación de HBO no la puedes ver. ¿O por qué el Imisage es única y exclusivamente de sistema de iOS y va entre Apple? Porque no me puedo instalar esa aplicación de mensajería en un Android y poder toda la familia, aunque tengamos Android e iOS, poder tener el mismo sistema.
Y después,
esto puede ser tan grande.
Y la más común, que si yo tengo un entorno iOS y en cambio un entorno Android, ¿tinc de comprar de nou totes les aplicacions quan ja les tinc en l'altra plataforma?
Però, escúchame una cosa. Volvamos hace dos semanas. Cogemos una noticia del guión de hace dos semanas. Por fin WhatsApp vamos a poder traspasar todas nuestras conversaciones, de un iOS a un Android. Hace dos semanas. Y esta semana se aprueba una ley de decir, oiga, no, es que eso es una tontería, es que me tengo que poder cambiar de sistema operativo y seguir utilizando todos los servicios que tengo. No puedo incomunicar o tener que tener plataformas terceras para comunicar familias porque unos tengan iOS y otros tengan Android. Esto Estamos hablando además del tema de las apps, del tema de los móviles, en los sistemas operativos de los PCs.
Pero esto, ¿esto está aprobat? ¿O es...?
Sí, perquè aquí diu que les majories del Parlament Europeu, les lleis de la DSA, Digital Service Act, i la DMA, Digital Markets Act, han sido aprobadas.
Lo mejor de toda la noticia y de la nota de prensa...
Se portará a terme això.
Un momento. Lo mejor de toda la nota de prensa es lo que os voy a leer ahora, ¿eh? Yo os lo leo. El modo para que las empresas cumplan con estas nuevas leyes es sencillo. Multas del 10% o hasta el 20% de los ingresos de la compañía a aquellas que no... o que insistan en no acatarla. Falta que se haga, ya que hay multas similares por cumplir una RGPD. Es decir, no todas las empresas van a obedecer o pueden obedecer, y en lo que van a entrar van a ser, bueno, pues en temas legales de multas y recursos, precisamente por todo esto. Y es lo que va a ocurrir. Estoy seguro, porque todavía no podemos tener una licencia de Spotify en un HomePod, o no podemos tener en un altavoz inteligente de Google la aplicación de Music, si soy socio de
Bueno,
Music.
La de Spotify la puedes tener en un HomePod de Apple, está habilitado, es Spotify quien no ha... construido su aplicación compatible.
Su interfase, sí, compatible para poder utilizarlo, sí. Pero es lo que digo.
Técnicamente
es decir,
ya se puede.
Pero me da igual por parte de unos y otros. Al final son guerras absurdas que
entre els dos que... se tenen de posar d'acord. Però sí, aquí lo que estan dient és posar, fer un codi perquè sigui tothom genèric i sigui obert.
Jo no ho veig tan clar.
No, jo tampoc. Veo más claro que empiecen a intentar poner multas en la Comisión Europea a estas empresas que operan a nivel mundial, que algunos se enfade de servicios y tal, que otras cosas. Veremos por dónde lanza ahora, cierto, el inicio de la noticia, y es que últimamente se está poniendo las pilas, o parece que quiere ir un poquito hacia adelante, Europa, con el tema de, señores, la tecnología hay que empezar a hacerla mucho más consumible, universal y verde. Y bueno, parece que, mira, si nos cogemos esto así, bueno...
Venga, va, som-hi. Per desgràcia, tenim de sempre de donar aquest avís d'alerta, no? En aquest cas, Google Chrome alerta d'una vulnerabilitat de dia zero, que és el primer que tenim de fer.
Que era dia zero? Bueno, avui ho hem fet a conceptes bàsics, eh? Que consti que el Jaume avui ho ha enllaçat perfectament, això, eh? Venga, què hem de fer? Perquè, clar, com ha explicat abans el David, si treballa també, un cop se coneix... Si treballa amb un parche que es diu, un pegat, però què hem de fer amb aquesta concretament?
Bueno, pues en esta, lo primero, esto afecta a los equipos de Windows. ¿Vale?
Y que fascinará el navegador Chrome.
El navegador web Chrome en Windows.
O sea, el 86%.
O más. Exacto. Vale, sí. Con el fin de corregirlo, al final se ha publicado una actualización. El tema es que no sabemos desde qué día lleva esta vulnerabilidad. Lo que sí sabemos es que Google es quien nos ha informado a todo el mundo de esta vulnerabilidad, ya directamente sacando el parche para Windows. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es descargar la última versión. ¿Vale? La versión que está dañada, si alguien quiere mirar...
Bueno, actualizar el navegador.
Actualizarlo. Si alguien quiere comprobar, oye, ¿lo tengo actualizado o no? Porque a lo mejor no te sale el botón de actualizar.
Claro.
Bueno, pues la mala es la .114. Tiene numeritos delante, pero es la acabada en .114. Esta es la que, bueno, pues la que dentro de Microsoft, según nos informan desde TechRadar, ¿vale? Pues tiene la vulnerabilidad que lo que hace es infectar todo el equipo, ir infectando todas las aplicaciones. Empieza por tu aplicación de correo electrónico, luego sigue por la de documentos y demás. Con lo cual,
sí, el problema afegit que sigui el navegador que té la vulnerabilitat. És que amb el navegador accedim al banc, per exemple. I posem allí les nostres contrasenyes...
Amb el navegador accedim a tot arreu.
Clar, llavors t'ho dic perquè a vegades la gent diu bueno, és el navegador... Cuidao que amb el navegador, com que tot està al núvol avui en dia, si no fas anar una aplicació pròpia,
ho faràs a través del navegador.
Sí, però lo de los bancos, vale que puedas mirar y puedas tal, pero las transacciones, todos estos sistemas que al principio mucha gente decía, jolín, es que ahora que
sí, bueno,
el código más el mensaje, sí, más el... No, no, es que es precisamente
justamente
por esto.
Això, sí, sí.
Un código de autenticación.
Es decir, una cosa es que te puedan factor, coger la contraseña para entrar a mirar, pues entra, mira y llora. Si quieres ponme algo, échame un bitcoin ahí o algo, pero que ahora están baratos, pero... otra cosa és que puedas operar i per operar, bueno, precisament aviam, és en lo que los bancos...
Sí, però tampoc li trauria importància perquè sí que et poden entrar i no et poden fer res, però et poden veure el número de compte, donar-lo en un altre lloc perquè et carreguin fet càrrecs o d'altres històries.
Exacto, no? Te ponen la luz, que està barata.
Sí, sí, per exemple.
Vinga, va, si no ens aixecaran la bandera que estem en fora de joc, eh? Recuperem aquest eslògan...
Ja estem fora de joc.
Ja estem fora de joc o fora de temps. Doncs que la tecnologia ens fa la vida cada dia més fàcil, doncs la FIFA ha posat intel·ligència artificial o posarà en el Mundial de Qatar per al tema dels fora de jocs. Ostres, és una manera d'utilitzar les noves tecnologies amb un cas d'ús molt quotidià i a més polèmic, no?
Sí, a ver, aquí más que incluso inteligencia artificial, es decir, son superprocesos, para poner supermáquinas con superprocesos para que en milésimas de segundo estén directamente sacando todos los datos casi online on time de lo que está pasando, ¿no? Con lo cual, bueno, pues será muy claro y podrá reconstruir todas las imágenes de realmente si estaba o no en fuera de juego. Ah, esto es como todo, la tecnología es fantástica, deporte sí, no sé, acabaremos con partidos de fútbol de 240 minutos entre las paradas de la tele, la inteligencia, bueno, artificial, pero... el tal, amb aquest... tiempo muerto, podemos pedir tiempo muerto también con el básquet, o sea...
Bueno, sí. No, però saps què passa? Que ara amb el VAR estan, igual perden 5 o 7 minuts de vegades tirant línies, allò de la uña parece que está un poco más avanzada que l'altro,
la intel·ligència artificial.
I la IA se suposa que ho farà més ràpid.
Correcte.
Correcto.
De totes maneres, insisteixo que jo també crec que s'ha de ser just i que si és fora de joc, és fora de joc. Ara... buscar aquesta exactitud a vegades també va una mica en contra del joc.
I perdóname, ja no en contra del juego, si es en contra de la filosofía del 99,9% de los jugadores. Roce patada, me dieron en el suelo, me estoy muriendo. Sí, te caes de una moto a 280 kilómetros por hora, te levantan, la levantan, la empujas y sigues corriendo, ¿no? Es decir, el que levanto la mano, el que tiro la pelota tal, el que se tira al suelo y todavía hay que vigilar los piscinazos. Es decir, pero si es que estás en el juego más pícaro del mundo, con la mayor picardía, muevo el balón para adelante. Tuvieron ya que sacar el spray para que no muevas el balón, para que la barrera los adelante. Ahora el bar. Es decir, pero todo esto es porque estamos hablando del juego más pícaro del mundo y según lo estoy diciendo Jaume, que es súper futbolero, tiene una sonrisa oreja a oreja, ¿no? Como, pues bueno, bueno ha sido el rollito, bueno,
pero, ¿no? No, pero el tema de fingir les lesions, que ja comença a ser molt descarat, però molt, molt, molt...
Pues eso, la IA...
Que allí hauria de posar mà, però...
La IA que le haga una radiografía y le diga, mira, chato, estás bien, o te levantas o tarjeta amarilla por estar en el suelo.
Però jo sí que crec que ja hauríem de posar mà...
A la italiana le decíamos, ¿no? En mi época, digamos, sí, a la italiana, ¿no? Marrullero.
Pero es
¿no?
molt, cosas, es molt descarat. Bueno, va, et dono 30 segons per dir que arriba el Prime Day o que no arriba.
Arriba el Prime Day el 12 y el 13 de julio. Es decir, Amazon se va a hacer más rico, Jeff Bezos se va a hacer más rico y nos va a dar cositas. A los que no son de Amazon Prime, les va a decir, pues mira, 30 días. Para que te pongas la tele, para que veas la tele, para que subas las fotos, para que compres con Prime durante 30 días. Y eso sí, ponte una alarma el día 29, porque si no el día 1, te voy a cobrar la cuota, ¿vale?
La cuota que son 36 euros anuals.
Sí, correcto, anuals, correcto.
¿No? Però la seva cuota. La
su cuota, no, te voy a cobrar la cuota.
Que sap, son 36 al año a España.
Esto es como lo de los caramelos en la puerta del colegio. Pues lo mismo, señores, vamos a dar a todo el mundo teléfono Movistar comprando una barra de pan y de Airtel en el año 95. Hostia, ¿no? Sí, bueno, sí, pues sí. Ya está, pues lo mismo, se lo van a poner para todo el mundo. Y para los que ya son, que Jaume, que vamos a tener todos los que somos ya de Prime.
Doncs tindrem ofertes abans d'hora, vale? Abans que ningú. Doncs, i, doncs 30 minuts abans o 90 minuts abans que sortigues, que estigués publicada, doncs tu tens aquest avantatge perquè no et quedis sense sobre
el que no són. Voleu un consell? Trieu dos o tres productes que dius, vale, m'he estat esperant l'any i els vull, anoteu preus i mireu només aquests tres. Només, si no, et mors allà dins.
Yo incluso diría otra muy, muy rápida, ¿vale? Y es precisamente si podéis utilizar una aplicación de seguimiento de
sí,
precios.
Sí, sí, sí.
Yo la más segura que conozco, todas te van a robar datos, ¿eh? Los normales, los normales, ¿vale?
Algo tienen de bueno, mañana,
yo,
¿no?
Yo los normales.
Yo te diré una que no.
Es sobre gustos. Bueno, yo la que creo que menos solo coge tus gustos y lo que has seguido, ¿vale? Para luego ponerlos en masa general de qué ha sido lo más buscado, lo más seguido, es la de Channel Pilot, con dos N's, Channel, con dos N's, Pilot, de como el boli, de piloto.
Pues yo...
Channelpilot.com, esta web funciona muy muy bien, podéis meter allí el producto que queráis y e iréis viendo el cambio de precio.
Yo os recomano una web que es diu Camel Camel Camel.
También, sí.
Tres camels. Camel, camel, camel. No t'has de donar de alta ni res, poses allí i ja està, eh? Sí que te roba. Ah, bueno, te roba, a ver, no em poses cap, però el que estàs buscant, això sí, ells ho queden, això. Però pots mirar com han anat els preus. Molt bé, David Casero, la setmana vinent, que és la darrera, m'expliques a veure de què fa seguiment, eh? El
Venga,
Prime Day.
Hecho.
Gràcies, David.
Buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar los fines de semana a 1.811.000 personas.
No puedo vivir sin ti.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma también el del partidazo de COPE. Juanma Castaño es el referente de la radio deportiva nocturna y ya es escuchado por 767.000 oyentes.
Aquí estamos en París, a los pies de la Torre Eiffel.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte.
No puedo vivir.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas, y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les dues de la tarda. Comencem la nostra tertúlia amb veu de dona. Avui, ja veuràs, sense guió i al peu de l'actualitat, del directe. Deixeu-me primer que saludi a la Jos Farreny, que és la presidenta de l'Associació Dona Balàfia i vicepresidenta d'Esport Femení Lleida. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, com va tot?
Mira, aquesta notícia que dius tu...
Espera, ara anirem aquí. Com va tot a tu, de moment?
Sí. Bueno, de moment en recuperació.
Bueno.
Estic en recuperació i això és molt important.
Bueno.
A veure, amb ganes ja d'acabar. Per això de les recuperacions és molt llarg i feixuc,
És fa llarg, però s'han de fer. I a més tu ets del RAM i ho saps perfectament. Sí. Encara que es faci costa amunt, s'han de fer,
És veritat, però inclús en sent del RAM i tenir la consciència, doncs...
Es fa pesat, clar que sí. Home, Jos, clar que sí. Si això és normal, és així.
És veritat.
Del que deia al principi, hores d'ara el grup de dones de Lleida
una part, estan ocupant la regidoria de benestar social de l'Ajuntament de Lleida, perquè diuen que la regidora Maria Massall nega l'habitatge a una víctima de violència. De moment s'ha negat a atendre'l, atendre-les, i t'estic parlant de fa 15 minuts. Allí, entre d'altres, a part de la Gemma Casal, també tenim a la Carme Bellet. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Hola, Jos. Hola, Ricard.
Carme, on estàs exactament?
Doncs estem aquí al vestíbul des de fa 2 hores. Estem aquí al vestíbul i han demanat per parlar amb la Mariana i ens han dit que no me podia rebre. I hem dit que, bueno, que nosaltres que tenia una reunió, però que nosaltres teníem tot el temps del món i aquí esperem fins que ens rebi, perquè és una situació d'urgència.
Quantes persones esteu?
Ara estem 8.
8. 8 del grup de dones.
8 dones, el 8 de dones. Estem aquí amb unes nostres pancartes i, bueno, els nostres rètols denunciant aquesta situació, que és una situació de violència institucional, com diu la llei.
Bueno, vosaltres esteu de moment, esteu de manera pacífica, simplement heu demanat una reunió amb la regidora,
eh? Sí, sí. A la reunió amb la regidora, nosaltres aquesta qüestió d'urgència d'aquesta dona li vam comunicar de dijous passat.
Ah,
és a dir, des de dijous passat, que està assabentada de la situació, que és una situació que no és resolt, és una dona que té la presó, vull dir, per tant, és de violència, està declarada de violència masclista i necessita un recurs que se l'atengui.
Vale. Què necessita, Carme, exactament?
Doncs el recurs del centre d'urgència, d'acollida d'urgència, que és l'adequat per a dones que es troben en aquesta situació.
Clar, i això a Lleida anem escassos.
A Lleida no tenim un centre, encara no, que és el que reclamem des de fa anys i anys i anys, que es creï, però no ho tenim, i aleshores doncs, les dones es deriven a llocs que no són adequats, com en aquest cas doncs, el lloc per amb ella, l'Albert Llencó, que és un lloc en absolut que no té cap condició en una persona que està en aquesta situació, una situació, com podeu imaginar, de molta debilitat a tots els nivells, i no és un lloc adequat. És la paeria ja diu que no és un lloc adequat. I, a més, diu que no es deriven allí les dones, però en aquest cas doncs, és l'únic que se li ha ofert. I, per tant, mentre nosaltres creiem que mentre no se li trobi el pis adequat, és el que han de tenir en totes les condicions i a nivell psicològic, tècnic, etcètera, doncs que se derivi a un hotel o en un lloc que aquestes dones al carrer.
En un lloc digne.
Sí, és una persona vulnerable, és una persona amb discapacitat, a més, i vaja, no entenem què ha passat aquí. Bueno, tenim algunes informacions, però volem parlar amb la Mariana, que és Mariana Sánchez, que és la responsable de tot això. També ho és la paeria, en general, perquè és crear un centre d'urgència per a dones de violència masclista és un dels punts que va signar quan es va presentar les eleccions, però no ho ha complert.
Ja. Yeah. Tens a la Gemma Casal per aquí, no, també?
Tinc a la Gemma Casal, sí, em sembla que està parlant per telèfon. A veure, Gemma, sí, la tinc aquí a la vora, la Gemma. Va. A veure si pots.
Doncs anem a parlar. Hola? Amb la Gemma Casal, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Claro, no m'estranya que no puguis venir als estudis de Copelleida avui dimecres, perquè si no estàs fent una cosa, estàs fent una altra.
Sí, en aquest cas em sap molt greu haver estat fent això.
Ja suposo. Parlava amb la Carme Bellet, que evidentment avui parlem d'una dona concreta, amb una problemàtica concreta, però que la problemàtica ve de coses que ja hem parlat aquí a la tertúlia, de que segueix a Lleida sense haver un lloc on atendre aquestes dones.
A Lleida no hi ha un lloc on atendre aquestes dones de manera urgent, però, a més, no hi ha un model integral, sinó que és completament discrecional les decisions que puguin prendre serveis socials a l'hora de derivar una víctima. Nosaltres ens hem cansat de dir a la paeria que la condició de víctima no els dona ni serveis socials ni la paeria, no? sinó que, malauradament, la condició de víctima la tenen per una agressió, i és a través d'un jutjat que es decideix condemnar l'agressor i concedir la situació de víctima
a la dona agredida. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí s'ha d'aplicar la llei i la llei continua sense aplicar-se perquè Lleida no té els recursos necessaris i sembla que no hi ha la voluntat tampoc.
Bueno, és que a mi el que em sap més greu és la segona part d'aquesta afirmació, perquè pot ser que fa 8 anys, o 7, o 6, o l'any passat no hi hagués els recursos econòmics per fer-ho, que vaig rebuscant una mica, segurament els haguéssim trobat al cap dels anys. El que em sembla més greu és que, clar, no hi ha la voluntat, perquè si hi ha la voluntat, va rascant una mica de pressupost d'aquí i d'allà, un any rere l'altre, i al final es fa realitat, això.
Sí, però quan tu vius de la publicitat, com declarar Lleida municipi feminista sense que al darrere hi hagi un pressupost i un treball de model integral per atenció a les dones en situació de violència, tot queda en no res, no? Yeah. I és molt fàcil declarar municipi feminista, com fer un quart pla d'igualtat sense donar més explicacions. Nosaltres fa una setmana votàvem en contra del quart pla d'igualtat perquè és un pla d'igualtat que no recull ni l'audiència pública ni la proposta d'una comissió de treball per buscar un model integral i eficient, doncs, perquè les dones estiguin ateses. I el que és pitjor, no hi ha ni un sol número econòmic. O sigui, ens diuen que han fet milers d'accions, però en canvi no recullen ni l'audiència pública que es va fer ni una sola xifra econòmica de quants diners s'han gastat en polítiques per a les dones. I això sí que marca la voluntat, clar, no?, de què és el que estan fent.
Hores d'ara esteu al carrer Tallada número 34, és aquí?
Sí, estem a dins de l'edifici, hem demanat de parlar amb la regidora, de moment no ens ha volgut atendre, la Maria Massal, i aquí esperem, doncs, fins que decideixi atendre'ns, perquè evidentment la víctima no pot esperar més. Portem des de dijous sol·licitant-ho i encara no hem tingut cap resposta per part de la regidora.
Clar, o sigui, de dijous avui no hauria de ser tan difícil trobar un moment a l'agenda?
No, jo crec que davant d'una víctima ha de ser immediat.
Ja.
Immediat.
Com deia, estem en directe al carrer Tallada número 34, a la seu de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Lleida, on el grup de dones Lleida estan a l'espera de que la regidora de Benestar Social, Maria Massall, les rebi sí o sí. Vosaltres ja heu dit que no és que us obri el temps, però que us esperareu el que faci falta, però que d'avui no pot passar això,
Portem aquí des de les 12, de fet portem enviant-li correus i missatges des del dijous. L'altre dia, doncs, el dissabte, de casualitat, ens la vam trobar, i doncs, Maria, ens deus una resposta. Sí, va marxar corrent. Creiem que no ha de ser tan complicat, només falta una mica de voluntat. I l'altra és que si no és capaç de dur aquesta regidoria, doncs potser ha de deixar pas a persones que en tinguin més ganes.
Gemma, que ja ens coneixem des de fa anys, que hi hagi una dona, en aquest cas concret, al capdavant de la regidoria, i que li estigueu plantejant un problema amb una altra dona, víctima, i que no tingueu resposta, no sé com et fa sentir.
Bueno, primer, a mi em sap molt greu, moltíssim greu que això sigui així. Ser dona no t'eximeix de ser masclista, això ja m'ho hem parlat altres vegades, no? Depèn de les seves condicions. I l'altra és que és violència contra la víctima, si és el més greu, però després hi ha violència contra el moviment feminista organitzat, no? Aquest menyspreu a voler-nos respondre, doncs també deixen en una molt mala posició a un ajuntament i una regidoria que es diuen feministes.
Déu-n'hi-do. Doncs estem parlant amb la Gemma Casal. Escolta, gràcies per atendre'ns. Si em tornes a passar la Carme Bellet, sisplau.
Sí, ara mateix.
Gràcies, vinga. Gemma. Ara valorarem amb la Jos Ferreny, que també està escoltant atentament i que ens està esperant a l'altre costat del fil telefònic. Carme Bellet, escolta, fins quan esteu disposades a esperar?
Jo que ara les dues, que ens han dit que hi ha, diguéssim, un canvi de torn, no sé com ens han dit, espero que les dues vagi algú, alguna persona, perquè esperem i llavors ja prendrem una decisió.
Ja.
Però nosaltres, a veure, nosaltres és que aquest tema s'ha de solucionar. Vull dir, ja és individualment una persona.
però la resta, el que estem fent és donar-li resolts mitjans de comunicació, perquè no som és aquest cas, sinó que resolgui la situació en general.
Clar.
Per tant, intentarem conjuntar les dues coses i a veure com ho podem fer.
Ja t'avanço que les xarxes socials de l'Ajuntament no sortiu, de moment.
Bueno, de l'Ajuntament no.
De moment no. A Cope Lleida, mira, esteu en directe. Vull dir, això està passant, Estem al carrer Tallada número 34, a la regidoria de benestar social de l'Ajuntament de Lleida, on hi ha aquest problema que, si inicialment creus que era una urgència d'un dia per l'altre, no, que això ja va començar dijous passat i que fins avui dimecres, o sigui, en una setmana, resulta que no s'ha pogut trobar ni una solució, ni auto... El problema de tot això és que no heu obtingut ni una sola resposta, tampoc, satisfactòria.
No, l'únic que hem estat, si hem parlat directament és amb l'altra regidora, però que no és la seva competència, és la Sandra de... Sandra.
Sí.
Però la Mariana, impossible, sí, que és la responsable directa, és que és impossible. I a més, sap que estem aquí baix, a veure, una reunió nosaltres aquí a quarts de 12 ja hi érem, a quarts de 12, ens han deixat a dir que una reunió, francament, m'explico, vull dir, està clara la cosa.
No, és que és una cosa urgent, vull dir, a veure, un forat de 10-15 minuts, a més, ràpid està parlat, això.
Ens coneixem, vull dir, sabem de què vam fer, i és que és un mig cap a nosaltres, evidentment, i cap a aquest tema. Nosaltres, una vegada, doncs, aquesta acció, estem disposades al que calgui, naturalment, ja ho saps.
Bueno. Escolta, tornem a parlar demà. Espero que no n'haguem de parlar demà, almenys, perquè s'hagi pogut solucionar avui. Hem estat en directe aquí amb el grup de dones Lleida, que a hores d'ara estan a la regidoria de benestar de l'Ajuntament de Lleida, benestar social. Carme Bellet, gràcies per atendre'ns. I, escolta, ànims, perquè la solució s'ha de trobar quan abans millor, eh?
S'ha de trobar la solució aquesta i la solució per les que
vindran. Sí, totalment.
Molt bé.
Gràcies per atendre'ns, Carme.
Gràcies a vosaltres, Jos. Hola. Que vagi bé. Molta força i molt ànim, perquè no s'ha de descallir. Tot el nostre suport, també. Sobretot a la víctima, perquè és la principal i la que realment
clar.
No està patint.
Clar, clar.
I tot, la solidaritat. Quan a vegades no tenen sortida,
No, totalment, totalment d'acord. Carme, et deixem el telèfon lliure.
Molt bé.
Gràcies, una abraçada gran.
Gràcies a vosaltres.
Al final, Jos, es posa de manifest allò que hem parlat tantes vegades, perquè, clar, mentre no passa res, doncs que no hi hagi un equipament adequat per atendre aquestes dones, doncs, bueno, escolta, qui dia passa any empeny, oi? Però llavors, quan arriben maldades, ens veiem en què una ciutat amb un ajuntament de Lleida és incapaç de donar solució a una sola dona que té un problema ara.
La veritat és que és el que hem parlat moltes vegades. És que ha d'estar a l'agenda. Els polítics han de prioritzar, els polítics i la ciutadania ha de prioritzar, i la violència masclista és que s'ha d'erradicar des de tots els sectors. El que no pot ser és que aquesta dona, que és una víctima, no tingui aquest suport institucional de la ciutadania, etcètera. No pot ser que això es vaigo enquistant i ara doncs s'hagi de fer aquesta acció contundent, pacífica, però que hi hauran de venir més, també, clar. Perquè s'ha de resoldre, aquesta situació s'ha de resoldre. El primer és el senyor aquest que està a la presó, i que li doni la condició de víctima a aquesta persona. Però tots els polítics, tots, de tots els partits, s'omplen la boca de que això s'ha de resoldre. Fa més de 15 anys que hi ha una taula institucional contra la violència i les situacions continuen. Des del 2003 que s'està contant quantes dones estan assassinades.
Sí.
Quantes paraules, assassinades. I continua la violència, continuen les denúncies, perquè hi ha violència, que no hi ha aquest canvi social de molts homes. S'han de revisar les masculinitats, perquè s'ha d'encaixar, no la violència, sinó ha d'encaix, hi ha d'haver un encaix amb qui els homes principals, que no es pot mirar cap a un altre costat, sinó que s'hi ha de fer front i dir aquestes missatges que arriben pejoratius contra les dones, doncs tallar aquestes cadenes. Vull dir, etcètera, homes i dones implicats.
No, no, que hi ha molta... que hi ha molta feina a fer, és una cosa que també hem parlat aquí a la tertúlia. Ara, reitero, vull dir que aquesta infraestructura a Lleida no estigui feta i que s'estigui demanant des de fa 5 o 10 anys i que no s'hagi ficat ni la primera pedra en lloc perquè és que no hi ha un projecte encara, doncs em sembla dur. I avui veiem la realitat o la crueltat de que això no estigui fet, i és que ja ara, hores d'ara, una dona, una, i afortunadament només n'hi ha una, hores d'ara a Lleida, que l'Ajuntament ni pot ni vol donar-li solució perquè no hi ha fet aquesta promesa electoral, que després tothom ho promet, això, Jos Ferreny, en fi...
Una solució digna.
Sí, sí. Jos Ferreny, escolta, mira, avui, bueno, ens ha tocat aquest tema. I, evidentment, n'hi hem donat altaveu perquè n'hem parlat tantes vegades a nivell teòric a la tertúlia que avui, que és una realitat, doncs n'hem de parlar. Jos, cuida't força, tu,
Jo continuo amb la rehabilitació i intentaré, doncs, això.
Sí. Tu fes tot el que... És igual si se't fa pesat, s'ha de fer. Una abraçada gran.
Gràcies a vosaltres, com sempre, per ser
I nosaltres, que ens plantem ja a les dues, soc el Ricard Álvarez, ens quedem aquí. Demà hi tornem, a les 12:20, puntuals, com sempre, des de Cope Lleida. Que acabis de passar un bon dimecres.